Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gasco. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Como cada quincena, en La Luna Salía Tiempo Radio, el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Damos la bienvenida a Carmen Salabert, miembro de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes. El tema de avui és No més morts per fred i aporofòbia en la ciutat de València. Avui tenim en el programa a Lola Duato, membre de la Mesa d'Entitats i Solidaritat amb els Immigrants. Hola, bona vesprada, Lola.
Molt bé, bones tardes.
Desafortunadament, en aquests moments està de plena actualitat en València per uns fets que mai tenien que haver-se produït, com és la mort de tres persones sense techo i sense recursos, que viuen en el carrer en greus situacions d'exclusió. El passat dia 18 de febrer, convocats per la Mesa d'Entitats i Solidaritat amb els Immigrants, junt a altres associacions de defensa dels drets humans, associacions de veïns, es concentraven front a la porta de l'Ajuntament de València. Què és el que es denunciava en esta concentració?
En esta concentració es denunciava tres persones indigents havien mort en el carrer. I entonces mos pareix un fet molt grave que en la ciutat de València passa això.
Què significat té la paraula aporofòbia, ja que no és molt utilitzada ni coneguda?
El significat és com odio al pobre, a l'indigent, el que volen apartar de la societat. I no és així. En esta societat, qualsevol persona, que sigui drogadicto, alcohòlico, té dret. L'immigrant és persona antes que res. I entonces és gent que, per lo que siga, té odio a esta pobrea.
Ens pots dir com han sigut els fets ocorrits que han dut a la mort de tres persones?
Els fets ocorrits, el primer cas, per exemple, era un drogadicto, i pareix que siga que això és com que li lleves drets, drogadicto, alcohòlico, perquè té que dormir esta gent en el carrer. Inclús la mateixa gent que la tenia, n'hi ha un cervell social de calor i cafè que tenia a este xic, i vaig a llegir les declaracions. Esta associació diu: si fuera así, nosotros lo sabríamos, dir que sí. Si no volguera el xic dormir en un puesto, no tenemos conocimiento de que estas plazas existan. Es decir, que no existiesen plazas a unia cabuda un drogadicto, un alcohólico, ni de dónde se encuentran. La asociación no sabe ni aún se encuentran estas plazas. Y tenemos una estrecha relación tanto con el CAST, Centro de Atención de Personas Sin Techo, como con la policía. Así concluyen las declaraciones. Los inmigrantes que son drogodependientes lo tienen muy complicado. Las normas de los albergues son demasiado rígidas para este colectivo y no tienen cabida. Por eso prefieren seguir en la calle pasando frío. Afirmaron la misma organización esta que atenía al primer chic. Este chic morí de neumonía en el carrer. Si tú tens una neumonía i dorms al ras...
També s'han produït agressions a algunes persones. ¿Nos podries dir en què han consistit?
Una de les agressions és al senyor que ajuda al segon mort transeunte, és a dir, que li dona una manta, que trata de reanimar-lo i veu que està mort. Pues al pocs dies este senyor li pegaren una palissa, el varen cremar. L'últim que sé, que encara estava ingressat en l'hospital. M'imagino que d'intensius hi haurà eixit.
I també passa algo en una dona de Torrent, no?
Sí, en Torrent, a una dona, una indigent, també li pegaren una palissa. És algo inaudito, però al mateix temps, en Torrent, no fa molt, vaig veure jo una paella gigante que era para españoles. Si tu vas sembrant i ses diferències, aplega un moment que la joventut, l'educació que replega és para españoles. Inclús los pobritos españoles, pues tampoc fa falta.
I què és el que vosaltres demaneu a l'Ajuntament de València?
Pues demanem quatre reivindicacions ben clares, i això no ho demanem enguany, ho demanarem l'any passat, l'altre. Demanem l'entrevista en la concejala de Benestar Social, però no mos recibís. Mos recibís el tècnic de la concejala i el jefe de l'espai, Jesús. On tot són paraules, promeses, però les reivindicacions nostres no les escolten, ni sé si apleguen a la consellera, no ho sé. El que reivindiquem és que durant l'operació fred, que en l'hivern, que ninguna persona estiga dormint en el carrer, incluïts els temporeros, perquè els temporeros en l'espai els diuen que no tenen dret a albergue, perquè són temporeros, com si un temporero poguera suportar millor el fred del carrer de dormir al ras que uno que no és temporero. Temporero és una persona que busca treball, o no és normal buscar faena en València. L'altra reivindicació és Operación Frío. Operación Frío no és donar-li mantes, que és el que fa la policia. Inclús n'hi ha un empresari que els donava sacs per dormir. Això no és l'Operación Frío. L'Operación Frío és un techo, un puesto on puguen estar calentets, on puguen dur els seus bàrtulos, on puguen dur el seu gosset. L'altra reivindicació és un albergue de baixa exigència, que puguen anar com a habitantes en els seus enseres, que no els demanen la documentació per entrar, perquè si a mi en un albergue me van a controlar i la policia me va a dur a un albergue, està el CIE ahí. Si jo soc immigrant i soc il·legal, me pot dur al CIE. Entonces no. I l'altra reivindicació era un albergue per a familiars, perquè a vegades està desestructurat, no pot anar a un albergue la família al complet. I això penso que és lamentable.
Quins col·lectius són els més afectats per la falta de vivenda?
Pues els més afectats, els que dormen en el carrer, segons l'estudi que ha fet la mateixa conselleria, són de 40 a 50 anys. A més, no el pleguen, vivint en el carrer, dime tu si ho se pot fer vell. I el perfil, pues, és... o bé molts homes que s'han separat de les dones, tenen fills però no els veuen fa anys i van desestructurant-se i acabant en el carrer. Al final, pues, beuen alcohol. Primer va aguantar el fred, després per oblidar que tenen fred i de la seva situació. I després els immigrants. Un immigrant que va buscant treball, a plegar l'albergue, i li diuen que com busca treball és temporero. no té dret a albergue.
I ante estos fets, quina resposta és la de l'administració?
La resposta de Manolo Gómez, que és el tècnic de l'Ajuntament, que a nosaltres inclús mos va dir que la operació Frío no li l'anava a aconsellar a la concejala de Benestar Social perquè no li pareix, no la veu. Una declaració que ha fet és: por mucho que nos empeñemos, la responsabilidad siempre la tiene la propia persona. No podemos obligarles. Resulta que el que passa fred i dorm en el carrer, la culpa la té ell. Quan sabem que en els albergues només poden estar un mes. Si volen estar més temps, de sonada. Van a ocupar el carrer els que antes estaven en els albergues. És que alguns del carrer tornen a ocupar l'albergue, però en el carrer sempre n'hi ha gent, perquè puesto pa tots no n'hi ha. La resposta no devia de ser que la culpa la tenen ells. Vosaltres heu d'acostar al que està en el carrer i veure quina resposta li podeu donar en la situació en què està. Per exemple, el drogadependent, l'alcohòlic i qualsevol persona, temporero, perquè el temporero en els albergues 2 anys que no es donen cabuda, és algo inaudit.
Lola, t'agraïm de veres el que ens hagis acompanyat en este programa i ens hagis ajudat a conèixer el problema de les persones excluïdes del sistema social i que no els asseguren els drets bàsics. Moltes gràcies.
Jo agraïsc al programa de veres perquè els que estan en el carrer i els que han mort ja, la veu són aquestes fonts, aquests mitjos de comunicació que sí que són solidaris. Entonces, gràcies.
Ens ha acompanyat en el programa Lola Duato, membre de la Mesa de Solidaritat amb els Immigrants. Ahir va intervindre la Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants en la Comissió de Progrés Humà de l'Ajuntament de València, que tractava el tema l'Operació Fred. Varen intervindre Anna Fornés, que la tenim al telèfon i ens podrà contar el que varen plantejar a la comissió. Bona vesprada, Anna. Gràcies per atendre la crida.
Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias a vosotras.
En primer lloc, volia preguntar-te, a instàncies de qui es va celebrar la comissió?
Fue a instancias de los partidos que están ahora mismo en la oposición del Ayuntamiento de Valencia, la concentración que se realizó por parte de la Mesa de Entidad y también de otras organizaciones de defensa de derechos humanos y vecinales, nos invitaron a participar en esta comisión.
¿Qué es lo que planteasteis y qué es lo que pedíais?
Lo que les hicimos fue un mapa de cuál es la situación del sinhogarismo en la ciudad de Valencia, ¿no? Un mapa complejo y con peticiones concretas. Las peticiones concretas es: lo que no puede ser es que una ciudad como Valencia tenga esta escasez de planes y programas respecto al sinhogarismo, ¿no? Que el sinhogarismo es un concepto mucho más amplio que vivir en la calle, es la falta de un hogar. El vivir en la calle es la expresión máxima de violencia del sinhogarismo. Nuestras exigencias o nuestras demandas iban, por un lado, a: no hay un albergue de baja exigencia para la gente que está en la calle, con lo cual muchas veces no quieren ir a los albergues porque la posibilidad de estar un par de meses, si luego tienen que volver a la calle, no les resuelve nada, y encima pues no pueden llevar sus cosas, no pueden llevar sus animales, etcétera, ¿no? Entonces, no hay un albergue de baja exigencia, tampoco hay un albergue para familias ni recursos para familias, y ahora mismo con la situación que estamos, muchas familias están sufriendo el sinhogarismo, también hay falta de plazas de albergues en general. Luego recordamos la problemática de los temporeros, que es una problemática muy específica de la ciudad de Valencia, muy compleja y que nadie quiere abordar, y la manera de abordarla es no atenderles desde servicios sociales, lo cual es una vergüenza porque de nuevo se carga sobre las víctimas el nivel de explotación. Es decir, para que no les exploten, les dejamos en una situación de desprotección aún más dura. Porque es verdad que la temporada naranja no está en Valencia, pero sí que salen desde Valencia. Lo que consideramos es que no hay programas que se adapten a las problemáticas de la gente que vive en la calle, programas integrales, y esto tiene que ver con la falta de viviendas sociales, porque tenemos que pensar que la vivienda es un derecho. Es un derecho que evidentemente sabemos que no es efectivo en el Estado español, pero dar soluciones como plazas de albergue, dar soluciones como recursos de alojamiento temporal, son parches que no solucionan realmente esa problemática, y realmente sabemos que de fondo está la falta de viviendas sociales. Consideramos que no hay un programa de lucha contra el sinhogarismo, el de prevención. Esto tiene que ver mucho, ¿no?, con el tema de la discriminación aporofóbica, es decir, la discriminación hacia las personas pobres. Supongo que la habrá contado la compañera que la última agresión está directamente vinculada con una de las muertes. No es ilógico que una sociedad que deja morir a la gente en la calle de frío, de pie, a que haya agresiones y a que haya discriminación. otras dos cosas muy importantes y muy relacionadas con el sinhogarismo era la situación de pobreza energética. Salía en el último informe de FOESA que un 26% de los hogares valencianos sufren pobreza energética, lo cual es muy duro. Y luego el tema de la salud, porque la exclusión sanitaria, consideramos que hay algo tenido que ver también esas muertes, que ya no son tres desde la concentración, sino cuatro porque la semana pasada murió otra persona, y probablemente el deterioro en la salud de las personas también haya afectado a esas muertes, y eso tiene que ver con programas públicos o la escasez de ellos.
¿Qué respuesta visteis o qué acogida a lo que les planteasteis?
La actitud fue muy correcta, lo que hicimos fue pues este plano general de toda la problemática del sinhogarismo y luego demandas muy concretas, como si no se van a hacer programas integrales, si no se van a hacer programas que atiendan, que los hay, ¿eh? Hay programas que sí que se adecuan a las necesidades de la gente que está en la calle, pues que haya por lo menos mínimo, como un albergue de baja exigencia, o que haya más plazas, o que desde luego pues haya otra voluntad, no más allá de los recursos económicos. En principio estamos esperando que haya una respuesta. Sí que nos han comentado, un poco sin tener una respuesta oficial, que su visión es de que sí que hay plazas. Sí que hay plazas, ¿por qué? Porque la gente la echan de los albergues, pero eso no significa que haya plazas. Significa que renuevan a la gente y la gente sale otra vez a la situación de calle. Hay problemas muy endémicos y muy propios de la ciudad de Valencia, como es el de los temporeros, como es el de la falta de albergues de baja exigencia, que es una vergüenza que en una ciudad tan grande como Valencia no existan. Vemos que la sensibilidad por parte de la administración local ha sido bastante escasa. O sea, es muy grave que hayan muerto cuatro personas y dos agresiones en dos meses, y que no haya habido un pronunciamiento y que no vaya a haber ningún cambio de estas propuestas, que alguna de ellas no tendría un impacto presupuestario muy grande para hacerlo, más allá de una voluntad y una sensibilidad mínima.
Entonces piensas que hay que seguir reivindicando, ¿no? Que hay que seguir en la lucha.
Hay que seguir reivindicando. Aparte, la complejidad del sinhogarismo es muy amplia. A veces la focalizamos en la gente que está en la calle, pero ya digo que es la máxima expresión de violencia, pero hay muchísimas familias ahora mismo en una situación de vulnerabilidad total, y esto tiene que ver con la falta de acceso a la vivienda. La vivienda es un derecho, y en el momento en el que algo depende del lucro, deja de ser un derecho efectivo realmente, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esta visión. Es una vergüenza que existan tantas viviendas vacías y tanta gente sin casa. Tenemos que hacer unas demandas estructurales del sistema, que es lo que falla, y luego demandas coyunturales, como puedan ser más plazas, como plazas de baja exigencia o plazas para familias. Y hay que seguir reivindicando la capacidad de exclusión de una sociedad, es lo que determina nuestra humanidad. En la medida en la que consintamos que haya gente sin hogar, que haya gente en la calle, que haya gente viviendo sin unas condiciones mínimas de dignidad, eso al fin y al cabo es reflejo de la sociedad en la que estamos.
Deseamos que cambie esto y que sí que sean atendidas vuestras peticiones. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros, de verdad.
A vosotras. A ver si sirve un poquito, a ver que nos escuchen.
Muchas gracias, Ana.
Hasta ahora.
Hasta tenernos al 3, Ana Fornés, responsable de la vivienda en Valencia Coge, también está dins de la mesa d'entitats de solidaritat amb els immigrants. L'agenda que vos aconsellem per a esta setmana és l'Associació de Víctimes del Metro. El pròxim 3 de març, a les 7 de la vesprada, realitzarà, com venen fent tots els mesos, una concentració en la plaça de la Verge, denunciant 43 morts, més 47 ferits, 0 responsables. El dia 4 de març, a les 8 de la vesprada, com ve fent-se tots els primers dimecres de mes, concentració a la porta de l'Ajuntament de València contra la violència a les dones. I el dia 7 de març, dins dels actes del Dia de la Dona, eixirà una manifestació a les 5 de la vesprada des del CIE, calle Doctor Guasman, en solidaritat amb les dones que estan allí tancades. I el 8 de març, en València, manifestació i manifest. El lema, la revolució serà feminista o no serà. El 8 de març és el Dia Internacional de la Dona i des de fa més d'un segle les dones de tot el món eixim al carrer. El recorregut enguany serà diferent per a no coincidir en la mascletà. Serà a les 11:30 hores i començarà en la plaça del Sant Agustí i acabarà en la plaça de la Verge. Hem arribat al final del programa. Gràcies per haver-nos acompanyat i fins al pròxim programa de Nuestro Norte és el Sur.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gasco. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CEDSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: Primado, La Traca i 3 i 4.